Entre avui i demà diumenge començarà per molts dels nostres oients les vacances de Setmana Santa. Moltes ofertes culturals aquests dies en diverses ciutats europees. Aquelles persones que, per exemple, vulguin destinar una estona a visitar algun museu, val la pena que ho tinguin en compte. Per exemple, Artur, si van a París...
Si van a París, hi han tres exposicions que voldria destacar. La primera és la que hi ha al Museu d'Orsay, que és el model negre. És una exposició...
No és el forat negre,
no,
eh?
No, és una exposició que explica molt bé la relació que hi ha entre els artistes i les models negres a partir del 1794, que hi ha l'abolició de l'esclavitud a França, i fins avui hi haurà obres de Manet, de Nadar, del fotògraf, també de Géricault. És una exposició molt, molt bonica que hi ha al Museu d'Orsay i que recomano. També a la Fundació Louis Vuitton, que és aquell edifici tan bonic de Frank Gehry, que està una mica apartat de París, però que val la pena anar a veure, hi ha una magnífica exposició de la col·lecció Courtauld. La col·lecció Courtauld és una de les més importants britàniques i fa 60 anys que no s'havia vist a París. És una exposició amb les obres que va tenir aquest gran empresari, Samuel Courtauld. Hi ha més d'un centenar d'obres de grans artistes, entre ells el famós bar del Folie de Manet i també els jugadors de cartes, una de les versions dels jugadors de cartes de Cézanne, entre tantíssimes obres mestres. I finalment, al Pompidou hi ha una exposició que recomano pel seu valor, diguéssim, dins de la cultura popular dels anys 60 i 70, que és Vasarely. Vasarely és un dels grans artistes del op art, de l'art cinètic, i que va influir moltíssim en aquesta cultura. És tan forta la seva, diguéssim, influència en el disseny, en els cartells i en la publicitat. El logo de Renault, per exemple, està fet per Vasarely. Això no ho sabem, però aquell logo que té un aspecte quasi cinètic d'art òptic, doncs és fet d'ell, i és una exposició al Pompidou important. També, si algú passa pel Museu Picasso, hi ha l'exposició que explica la relació entre Calder i Picasso.
De tota manera, si, i no sé per què, sempre els centres culturals francesos són més innovadors, més trencadors, més a l'avantguarda, no? Perquè si anem, per exemple, a Londres, ens trobem el més clàssic dels clàssics, començant per Sorolla. Sorolla a la National Gallery.
Sí, és la primera gran exposició de Sorolla que es fa a Londres, que a més tindrà 85 obres. És una exposició, a més, que està feta en relació al Museu Sorolla de Madrid, que està allà al carrer Serrano, i que és un museu que per molta gent desconegut, però importantíssim, perquè és la casa on va viure Sorolla i va deixar moltíssima obra, i és una exposició que demostra que Sorolla és a part de ser un dels grans mestres de la llum, és un dels millors impressionistes, però que va tenir la gran virtut de Neb en vida ja ser molt famós i tenir grans encàrrecs per part sobretot d'una clientela nord-americana, recordem a Huntington i la Hispanic Society, que li va encarregar tantes coses, però va tenir la mala sort de no ser francès. Si Sorolla hagués sigut francès, hagués sigut tant o més important que Manet, Monet, Degas.
Sí, però no va ser francès.
No va ser francès, però vull dir, és un artista d'una dimensió...
No, però m'agrada el teu plantejament,
clar.
No? És aquesta capacitat que es té d'exportar o no.
Exacte.
No? I Espanya no ha tingut capacitat exportadora, excepte en aquests darrers temps, i en tot cas Picasso va ser per ell mateix, no perquè l'exportés a Espanya, no?
Sí,
o Dalí va ser per ell mateix, com en parlarem ara. Ara, no? I els
és a dir, Picasso,
aquí,
clar, ja pràcticament no és espanyol. Picasso és una anècdota que hagi nascut a Màlaga, és veritat que es forma a Barcelona, que Barcelona en el fons era...
Que de tant en tant s'ha de recordar.
Sí, però Barcelona era el trampolí per saltar a París. És evident, i llavors la seva carrera és internacional.
Quan parlava que a Londres sempre trobem els més clàssics és perquè a la Tate Britain hi ha Van Gogh, no?
Sí, a la Tate Britain hi ha una exposició preciosa que són els Van Goghs que hi ha a Gran Bretanya. La relació de Van Gogh amb Anglaterra és molt interessant. Ell es va enamorar de la cultura britànica, no només a nivell de pintura, li agradava molt l'obra de Constable, dels prerrafaelites, sinó també en la literatura. Li agradava molt Dickens, li agradava Eliot, és a dir, que està impregnat a la pintura, l'obra de Van Gogh, de la cultura britànica, i això es veu en aquesta gran exposició que està a la Tate Britain i que es podran veure obres que són importantíssimes i claus en la iconografia de Van Gogh, com la Nit estrellada i l'Arlesiana.
Què seria del món dels museus si no fos per Van Gogh, eh? Sí, se li exprem tot el suc permanentment.
Sí, sí. Mira, hi ha alguns... Són com els... Jo sempre dic que són aquestes mena de figures quasi pop de l'art. En tenim algunes en el món, diguéssim, clàssic. Doncs, naturalment, està Caravaggio, està Goya. No cal dir, doncs, Velázquez. Però en el món del XIX, Van Gogh sobretot perquè el que aporta, que és importantíssim, però sobretot per la vida, la seva vida i la seva llegenda. És a dir, la biografia aquí pesa molt.
I el Kirk Douglas va ajudar molt a través de Hollywood.
Moltíssim. I ara el William Dafoe.
Sí, sí, que també fa de Van Gogh, efectivament.
I ho fa bé. He vist la pel·lícula, m'ha agradat molt i ho fa molt bé. Diré que quasi és més creïble que Kirk Douglas.
A la Tate Modern de Londres, Magic Realism, sí, Artin Weimar.
Aquesta és una exposició meravellosa, perquè és una època que molta gent no coneix. És l'època d'entreguerres que es produeix a Alemanya entre 1917-18 fins a 1933, i que hi ha artistes importantíssims com Otto Dix, George Cross i Max Beckmann, però un dels elements que defineixen aquesta època és el realisme màgic, que tothom l'atribueix a la literatura, diguéssim, al boom de la literatura latinoamericana, i de fet el primer que dona aquest nom de realisme màgic és Philip Roth en aquests grans artistes d'aquesta època.
Pensem en aquells oients que vulguin treure el cap, per exemple, aquests dies de festa de Setmana Santa a Madrid. Al Prado es trobaran Giacometti.
Sí, aquesta és una proposta molt agosarada, que és començar a posar a les galeries del Prado escultures de Giacometti. Passa que Giacometti és tan bo que t'ho aguanta pràcticament tot. És a dir, el que no va aguantar Manet en el pols amb Velázquez, que aquella, es veia un pintor molt dolent, aquí Giacometti aguanta. Vaig ser-hi l'altre dia a la inauguració i, veritablement, veure aquelles galeries amb les figures de Giacometti com si fossin espectadors impressiona molt. És una exposició que està en sintonia amb aquests grans esdeveniments que s'estan fent pel bicentenari.
Sí, estàs dient que el continent acompanya el contingut.
Molt, i no és fàcil.
No, per això t'ho dic.
Perquè, clar, el Prado, no oblidem, és la millor pinacoteca del món. Sense cap dubte.
En què et bases per aquesta asseveració tan contundent?
Perquè la col·lecció...
Ara que estan fent una sèrie de propostes per anar a París, al Louvre, i poder dormir sota les piràmides, veient com la llum del dia va esclatant de mica en mica i et va despertant, i et trobes, dius, no pot ser que pugui dormir jo aquí dins. No diuen amb quin matalàs, però això és una altra cosa.
Clar, el Louvre, naturalment, és el gran museu enciclopedista, com ho és el British, és el gran museu de l'expoli, no ho oblidem. D'on venen les peces del Louvre i del British.
Va, anava a dir el British també.
També, eh? Però com a pinacoteca, clar, és que tens la... Estem parlant només de pintura, i de pintura tens totes les col·leccions reals quan Espanya era un país, el país més important del món, i els seus reis es dedicaven a col·leccionar art. Tens pràcticament, clar, tot Ticià, tot Rubens, tot Velázquez, tens tot Goya. És molt difícil superar el Prado, i jo segueixo pensant que és la millor pinacoteca del món. Un dia vaig intentar fer un canvi amb el director, però no ens va sortir bé. Jo li canviava el mar pel Prado.
No m'estranya que no et sortís bé. No sé si aquests cromos...
Seria capaç de no tenir el mar a Barcelona...
Què dius?
...per tenir el Prado.
Què dius ara, amb tot el que això influencia en el caràcter de les persones i la sociologia?
És que el Prado és el gran mar per qui li agrada la pintura.
I t'agrada Bermejo? Perquè aquells molt. Que ens quedem a Barcelona podem anar al MNAC a veure Bermejo.
M'agrada molt Bermejo perquè és el pintor... hi ha una polèmica si és gòtic o és renaixement, perquè està a cavall dels dos. Però és el gran pintor hispanoflamenc amb una influència increïble de tot el món del nord, també del renaixement italià, i que té, per mi, una de les pintures més importants de l'època, i que la tenim a Barcelona, i molta gent fa quilòmetres per anar a veure el Museu de Papua Nova Guinea i no va al costat de casa, que tens la Pietat d'Esplà a la sala capitular de la Catedral de Barcelona, que és una de les obres mestres no només d'aquesta època a Espanya, sinó a Europa.
Òbviament, també podem anar qualsevol dia d'aquestes festes, d'aquestes vacances de Setmana Santa, al Museu Dalí, i interessar-nos per tot el que allà hi ha, Per què parlo ara de Dalí? Home, sempre és una bona anada al Museu Dalí de Figueres. Ho dic perquè la Fundació Gala Dalí ha identificat una escultura inèdita del pintor, però no se sap qui té aquesta escultura, ni tan sols si s'ha conservat. És més, no se sap si existeix. Sí que va existir, sí que Dalí la va fer, però no se sap on para. Es titula Espectre ornamental de l'erecció. I ara en parlem.
Bona tarda, em dic Anna, del Departament Comercial de...
Hola, Anna, estem cuinant el menú especial de l'Abril de la Sirena. És per 4 i som 3. T'hi apuntes?
Bé.
Molt bé, sí. Llom de bacallà al punt de sal, sofregit casolà i s'enfaina. 3 euros per persona. I si et fas sòcia de la Sirena Club, et regalen 20 euros.
Montserrat Agué, com anem? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Directora del Museu Fundació Gala Dalí, experta en aquest pintor. Sabem que va fer aquesta escultura, l'espectre ornamental de l'erecció, però no sabem on és, no sabem on para.
Exactament. Hem presentat el primer tram del catàleg raonat d'escultura i obra tridimensional de Salvador Dalí i dins dels estudis, que han portat molts anys, teníem una fotografia a Portlligat, feta a la casa de Portlligat, on vèiem aquesta escultura. I després, gràcies a l'adquisició d'una segona fotografia, i investigant, tenim una part de tasca detectivesca, vam arribar a la conclusió que era una escultura que Dalí havia presentat a París l'any 34 a la Galeria Jacques Bonjean. En aquest cas, m'agradaria destacar el valor documental que té la fotografia per al coneixement de l'obra i la identificació també.
Per tant, tot queda en una fotografia de moment, no?
Exacte, tot queda en una fotografia.
Ara, com que heu entrat, vaja, us heu posat en aquesta feina per la via, deies, detectivesca, Montserrat.
Sí.
Suposo que ara haureu de contractar de debò algun detectiu per veure si l'acaba localitzant per algun lloc. No sé si esteu pensant en Poirot o esteu pensant en Sherlock Holmes o esteu pensant en Carballo.
No, és veritat que és una feina detectivesca, l'Artur Ramon ho sap bé, perquè és molt d'estudi, investigació, estudiar des de la procedència, la localització, les diferents versions. El tema escultòric és molt difícil. Vam publicar primer el catàleg raonat de pintura, que té la seva dificultat, però el d'escultura diria que encara ho té més, perquè hem de distingir entre obres úniques, obres, versions, i és un món realment complex.
I perquè tampoc no tenim a Dalí relacionat amb l'escultura preferentment, no? No sé en quina mesura això impedeix poder anar més enllà en tota aquesta investigació.
En general no se'l té identificat, sí nosaltres. Jo crec que Dalí cada cop es coneix una mica millor i no és només pintor, sinó que s'acosta al que ell volia ser, un artista del Renaixement, no? I l'escultura, sobretot aquesta època, als anys 30, que ell feia objectes surrealistes, és molt important. I ell va publicar les revistes del moment, com Minotaur a París, als anys 30. Ell va reivindicar Gaudí, com més aviat era, no diria denostat, que és massa fort, però no era admirat com era ara. Ell va fer que Manray vingués a Barcelona i fotografiés els edificis de Gaudí. Vull dir que és una part més de Dalí. Jo crec que Dalí té una part encara de desconegut, però que des de la Fundació tot l'equip intentem per donar a conèixer també els altres Dalís.
Dalí, si mires la Santíssima Trinitat de l'art modern, amb Picasso i Miró, és l'artista que té, diguéssim, un llegat més complex, i hi ha un cert caos, i la Fundació està fent una feina ingent, importantíssima, per posar ordre en aquest caos. Ho han fet en pintura després de 17 anys, i en 1.000 obres ja registrades en el catàleg raonat, i fa 8 anys que treballen amb aquesta Dalí tridimensional. Quin és el problema? Doncs el problema és que hi ha, dins de les categories, hi ha originals úniques, és a dir, peces que va fer ell originals, originals en versions. Sobre aquests originals va fer versions originals, obres originals amb fins a 12 exemplars, obres signades posteriors a Dalí, i després Dalí va vendre en la seva vida doncs alguns drets, i hi ha
un cert desori,
complexitat,
un cert desori,
en ordenar tot això. És veritat que és conegut bàsicament com a pintor i dibuixant, però la seva part, diguéssim, tridimensional és importantíssima i estaria molt bé que s'hi posés definitivament ordre, sobretot perquè des del mercat és importantíssim poder establir quines peces són les que veritablement són de Dalí i quines no ho són.
Jo recordo, en tant que informador, lògicament, que va suposar també d'especulació la llarga agonia de Dalí sobre què s'estava fent amb una part de la seva obra, qui estava regalant què, on havia anat a parar què, qui estava permetent coses suposadament perquè ell deien que encara era prou conscient com per dir-ho i permetre-ho ell, i no era del tot així. Totes aquestes coses, Montserrat, suposo que després a l'hora de dir posem ordre a tot aquest context,
sí,
ho dificulta tot molt.
Sí, clar, d'una banda hi ha l'artista, Dalí, i jo crec que hi ha una part de Dalí que potser no coneixem tant, que és una mica Marcel Duchamp, una mica la idea del ready-made, jo poso una obra i pel fet de posar-li ser un artista arriba a ser una obra d'art. I ell es concentrava en el que era la creació i va abandonar altres aspectes. Però sí que va crear una fundació, i la fundació vetlla per la difusió i la protecció de la seva obra. L'altre dia, justament, el president de la fundació deia que el patronat té com una de les tasques més importants la defensa de l'obra de Dalí. I per dir-vos, perquè ens en fem una mica la idea, l'any passat la fundació va invertir més d'un milió d'euros en la defensa. Vull dir que sí que s'està posant cert ordre, però el món de l'art, com sap bé l'Artur Ramon, és complex. I el tema escultòric, no només amb Dalí, sinó en altres, a més Dalí, amb aquesta capacitat anticipatòria que té, s'avança a sistemes i maneres de fer i t'obliga a crear metodologies noves o úniques. Per exemple, abans de publicar aquest primer tram vam haver de fer establir tots els criteris d'escultura en relació a Dalí, i va ser una feina de més de 5 anys. Vam investigar tot el món perquè, de fet, uns criteris estrictes i ben definits no existien. Vull dir que quan ets pioner també implica que potser vas més lent perquè t'has d'assegurar de seguir els paràmetres que hi ha tot el món, no?
Només calia anar, per exemple, per les capitals europees durant un temps, o també per segons quines ciutats dels Estats Units, i t'oferien suposadament exposicions de Dalí, obres de Dalí. Jo recordo que n'hi havia, en vaig veure una a Roma, evidentment totalment falsejada, que ja ho feia pressuposar que era falsejada perquè entraves per sota una escala. I, per tant, era una mena d'antro, no? I deia aquí, gran exposició Dalí. Vull dir que a Dalí se l'ha explotat comercialment des de la falsificació per tot arreu.
És una marca global, és a dir,
clar,
Dalí,
exacte.
Clar, explotar Dalí és explotar ell mateix, avi de dòlars, no? Ell mateix va crear aquesta... És un visionari, Dalí. Dalí és una figura impressionant. A diferència, ara estava pensant de Miró i de Picasso, per exemple, és un escriptor magnífic, és un dels millors escriptors catalans del segle XX. Per mi, juntament amb Josep Pla, és el millor escriptor català del segle XX. Dalí, a més, clar, té aquesta capacitat, com molt bé deia la Montse, completament visionària, perquè és un pre-Andy Warhol. Mm-hmm. És a dir, ell ja està fent tot el merchandising de l'art i creant...
Estàs dient que Warhol el va copiar?
Completament. O sigui, el primer Warhol, la primera idea de Warhol, la primera idea de la Factory és Dalí. És Dalí que es crea el personatge de l'artista global, després vindrà Warhol, després vindrà Basquiat, i a partir de llavors tots els artistes han jugat a crear aquesta marca de l'artista global i com a quasi com una empresa. Dalí és per ell mateix és una marca empresarial de primer ordre.
El que passa que jo crec, si em permeteu, és que Dalí treballava molt i potser ja li anava bé que passessin altres coses, però ell tenia veritable obsessió per la pintura. Com diu l'Artur, era un escriptor excepcional. Jo, La vida secreta de Salvador Dalí, crec que és una de les grans obres de la literatura, que tots l'hauríem de llegir. I si visiteu el Teatre Museu, es veu que Dalí, tot i anticipar-se i anar molt més endavant, coneix profundament el passat i se l'estima. Llavors, a la seva obra hi ha referències des de Vermeer, a Rafael, a Miquel Àngelo, però també Picasso, que era el que es mirava constantment, no? I jo crec que la riquesa de Dalí, i que ara ja se l'ha estudiat bastant i que ens hem de desfer una mica de tot aquest entorn comercial i centrar-nos en l'artista, perquè és un artista molt gran i abans, jo crec que és un artista molt potent que hi ha, que és l'exposició última antològica que hi va haver a París i a Madrid, cues, és l'exposició més vista del Pompidou, més vista de Madrid, al museu tenim molta gent, i és per alguna cosa, perquè Dalí, en el fons, és autèntic i creu en la creació, i creu absolutament.
Perquè aquesta marca de la que parla l'Artur Ramon fa que convisquin l'artista, sí, amb el personatge, i no se sap on acaba un i comença l'altre, perquè el personatge el fa potent, el personatge és el que genera la marca.
Sí, ell descobreix, no?
Aquest
personatge.
Apareix una exposició, clar, a París, sí, i posant-se una truita a la francesa, substituint el mocador en el jaquer, és una voluntat de provocació, de dir, aquí estic jo perquè he arribat i em dic Salvador Dalí, què passa?
Sí, Josep, però aquesta marca a vegades no ha deixat veure l'artista que hi ha darrere, que és impressionant. Abans, quan la Montse...
Aquest és el problema dels personatges.
Clar, que és quan adquireix el personatge, però quan abans la Montse parlava d'aquesta exposició Picasso-Dalí, Dalí és dels pocs artistes, jo diria dels únics, que l'exposició es veia molt bé, que li aguanta perfectament, sí, el pols a Picasso, i hi ha vegades que el doblega. I això parlant de l'artista que per mi millor explica el segle XX, que és Picasso. És a dir, si hi hagués una guerra nuclear i no existís res del segle XX, només amb Picasso sabríem què va passar al segle XX. I Dalí li aguanta el pols com ningú.
Doncs és una recomanació indirecta, però absolutament elegant, per anar aquests dies, per exemple, de Setmana Santa, a la Fundació Dalí, al Museu Dalí, sí, de Figueres. Montse, espereu, sí, molta gent, suposo, no?
Esperem gent, i jo també ho recomanaria, si em permeteu, en el Castell de Púbol, que hem presentat, sí, una obra que vam comprar al Molí, una obra de primera època espectacular, on es veu com Dalí veu del cubisme, del puntillisme, és un Dalí aprenent de pintor molt interessant.
Moltes gràcies, Montse Agué, directora del Museu Fundació Gala Dalí, en directe des de Figueres. Bon dia i bona hora.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
I Artur, que tinguis bona Setmana Santa.